Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Continua la investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari a Còrdoba. Les primeres hipòtesis descarten una errada humana i tot apunta a una ruptura d'un rail de la via, però encara s'ha de determinar si això és causa o conseqüència de l'accident. Ho ha confirmat el ministre de Transports, Óscar Puente.
Pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado tres trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio Trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
I tot mentre segueixen les tasques per retirar els combois i per recuperar els cadàvers de les persones desaparegudes. De moment hi ha 40 víctimes mortals confirmades i 39 ferits hospitalitzats, 13 dels quals a la unitat de cures intensives. També avui comencen els 3 dies de dol oficial a l'estat espanyol i a Palma s'han suspès els actes oficials de les festes de Sant Sebastià. Avui, 20 de gener, no hi haurà diada ciclista ni premis Ciutats de Palma. Tampoc a nit hi ha hagut revel de Sant Sebastià. El consistori la va suspendre com a mostra de dol per la tragèdia de Còrdoba.
El que sí que es varen mantenir ahir varen ser les festes alternatives marcades també per la pluja, Orgull, Llonguet, Podem, Ses Canoteres i les confraries continuaren amb les activitats.
Aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un picançant que mos veiem totes les confraries, i bueno, i anant de festa.
Hem anat a dinar de germanó, després hem vengut de cap aquí i festa.
I els pescadors de les Balears han tornat a la mà també després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les de les illes davant les exigències d'Europa.
El govern central defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació. Xavier Marquès és el vicepresident de la Federació Balear de Pescadors.
Que és un acord pues, raonable. Estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada pues, tenim comptes que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina pues, té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir. No?
I la Conselleria d'Educació proposa avançar les oposicions al personal docent el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig.
La previsió del departament d'Antoni Vera és treure oposició 643 places. El motiu, garantir que el màxim nombre de professors estigui incorporat als centres a l'inici del curs escolar.
I a Menorca una avaria. La subestació elèctrica d'Esmercadal va deixar ahir vespre sense llum durant mitja hora zones dels municipis de Ferreries, Es Mercadal i de Leo.
En total, 13.500 clients es varen veure afectats. De moment es desconeixen les causes que han provocat aquesta aturada. Segons Red Elèctrica, tots han recuperat ja l'electricitat.
I atenció avui al temps, perquè la jornada està marcada per avís taronja per mala mà pràcticament tot l'arxipèlag. A causa de les males condicions marítimes, les companyies navilieres han cancel·lat parts dels trajectes.
De fet, Baleària ha cancel·lat tots els serveis previstos per avui matí, amb l'excepció del Dènia Eivissa-Palma i l'Eivissa Formentera. El port de Mahó està tancat des d'ahir a les 8:15 del vespre i a causa del mal temps d'aquestes darreres hores, Emergències ha registrat 14 incidents, la majoria a Mallorca. Els més comuns han estat 6 incidències per aigua a la calçada o inundació de la via pública i 4 caigudes d'arbres.
Sàpiguem ara quina serà la previsió per la resta d'aquesta jornada d'aquest 20 de gener. Connectam amb Marc Aldentall. Marc, bon dia.
Bon dia, continuem pendents d'aquesta situació meteorològica marcada per aquestes pluges, però també per aquest vent del nord-est i aquest temporal marítim important. Aquestes pròximes hores esperem que continuïn aquestes pluges. No seran tan generals ni generoses com les d'ahir, hora baixa, aquest vespre passat, però sí que és vera que de manera puntual encara hi haurà ruixats moderats durant tot el dia. Insistim que no seran pluges continuades, però I el que comentàvem abans, aquest temporal de vent, atenció, que bufarà amb intensitat, i també aquestes onades, onades que poden superar els 10 metres d'altura, principalment cap en el nord de Menorca, i els 8 cap en el nord de les altres illes. Per tant, temporal de primera categoria, amb precipitacions que, insistim, continuaran, i hem de tenir en compte que plourà de Montbanyà, perquè des d'ahir de matí fins a hores d'ara ja duim acumulats més de 130 litres cap al bassó de la Serra de Tramuntana, més de 50 cap a punts d'Eivissa, i en el cas de Formentera també et superen els 40 litres. Per tant, situació inestable, amb temperatura suau. Ara mateix tenim valors de 12 graus a Ciutadella, 13 a Mahó, 11 a Manacor, 13 a Palma, 12 a Vila o a Sant Francesc.
I en els esports en futbol, el Reial Mallorca finalitza la 20a jornada en 15a posició. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, el mallorquinista finalitza empatat a punts amb el Getafe i el Sevilla i a 2 punts per damunt el descens que marca l'Alavés. A partir d'avui, la plantilla que entrena Llagoba Arrasate començarà a preparar el partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid, un rival d'alta exigència. A la Champions, per avui, el Real Madrid rebrà a les 9 del vespre la visita del Mónaco. El blanc cerca en una victòria que l'aproparia molt al seu primer objectiu, acabar el top 8 de la competició europea. D'altra banda, l'estadi de la Ceràmica, el Villarreal, ja eliminat, rebrà a la mateixa hora a l'Ajax d'Amsterdam. Amb tenis a l'Open d'Austràlia, Jaume Munà segueix endavant. El de Santanyí va superar a Dalibor Erbricina per 3-7-2. A la següent ronda li espera Casper Ruud, el número 13 del rànquing ATP. En aquesta hora juga Pablo Carreño, està disputant ara mateix el 5è set davant Mensik, ha perdut Taverner, i l'equip ciclista Iller Balears ara va i anunciar la seva dissolució per mor compromisos institucionals que no han pogut concretar-se en el termini necessaris.
I són ara les 7:06 amb Bernat Nadal al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Banyitoni, Escanelles. Començant.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Continuen les tasques per retirar els convois que varen descarrilar diumenge vespre a Còrdoba a l'altura d'Adamuz. Actuen en el lloc de l'accident des d'ahir hora baixa i es preveu que les tasques siguin llargues. Així ho ha afirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Indica que va ser lento, lento porque va a haber que retirar mucho material para poder levantar esos vagones del Albia, que es donde se encuentra o donde podría encontrarse ciudadanos fallecidos. Ojalá no sea así.
Assegura que una vegada s'hagin retirat els cotxes d'Irió, està previst que es desbloquegi l'accés a les vies perquè entri una segona grua i pot arribar així el tren Alvia, una activitat que es desenvolupa en paral·lel a la investigació sobre les causes de l'accident, quan les primeres hipòtesis descarten una errada humana i tot apunta a una ruptura de la via, tot i que cal determinar si és causa o conseqüència.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris ha determinat que serà necessari analitzar en el laboratori els carrils en el punt de descarrilament, també el rodament del tren Irió, i les caixes negres dels dos són declaracions de Televisió Espanyola del ministre de Transports, Óscar Puente.
Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado 3 trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio tren Irio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
Tot va passar en 20 segons, per tant, hi ha la possibilitat que no hi hagués prou temps perquè s'activassin els mecanismes de seguretat. En una entrevista al canal 24 Hores de Ràdio Televisió Espanyola, el president de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, Iñaki Barrón, ha dit que la causa no és un error humà.
Si realmente lo que ha producido todo ha sido el descarrilo de 2 coches de un tren, pues ahí lo que interviene en un descarrilo siempre es la interacción entre la vía y el vehículo.
Ara bé, en les darreres hores s'ha sabut que el gestor ferroviari Adif va avisar fa mesos del manco 8 incidències tècniques ocorregudes en el tram d'alta velocitat Sinestrada. Al juny, a més, les altes temperatures i les vibracions produïdes pel trànsit de trens varen ocasionar una incidència ferroviària en el punt del sinistre que va afectar la circulació. El màxim responsable de l'empresa Irio és Carlos Bartomeu.
Almenys tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que
esclarezca, cuando lo haga, no ocurra nunca más.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I tot mentre els forenses se fan feina per identificar els cossos, en aquests moments se n'han identificat 5 de persones. Pel que fa al nombre de ferits, 81 han estat donats d'alta i 39 continuïn hospitalitzats, 13 a la unitat de cures intensives.
El número de víctimes mortals en manté per ara en 40. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmat que hi ha 43 denúncies per desaparicions i queden 3 cossos dins el tren Alvia. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Consta igualmente 40 cadáveres que han sido localizados. De estos 40 cadáveres localizados, 37 ya han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense. De estos 37 me consta que se habían realizado 23 autopsias a las 7 de la tarde, seguro que se han realizado alguna más, y de esos 23 autopsias realizadas, 7 han podido ser identificados a través de las huellas dactilares.
La Junta d'Andalusia ha mobilitzat forenses de 6 províncies que desenvoluparan diverses tasques, entre les quals l'aixecament i identificació de cadàvers, la recollida de mostres o la pràctica d'autòpsies. L'equip està conformat per 27 metges especialitzats, a més del dispositiu de psicòlegs que atén els afectats.
L'accident ha trasbalsat les agendes polítiques, s'han decretat 3 dies de dol nacional i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès la seva agenda. Els Reis han cancel·lat també l'entrega de les medalles d'or al mèrit en les Belles Arts que tenien lloc avui a Toledo i visitaran Adamuz. Ahir varen parlar sobre la tragèdia des d'Atenes, on assistiran al funeral de la princesa Irene de Grècia.
Hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto.
I durant aquest dilluns s'han multiplicat les mostres de dol per part de la societat, però també dels polítics. Un dels darrers en parlar davant dels mitjans de comunicació ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Que hemos acreditado que España, cuando tiene un gran problema, España se une y tenemos un gran país, y prueba de ello es lo que hemos venido haciendo desde ayer por la noche. Agradecer y acompañar, porque sé que esto no es fácil, es muy difícil. La tristeza irreparable de las personas que han perdido a su familiar y ya tienen constancia.
Aquí a les Balears també s'han fet minuts de silenci al Consolat de Mar i a l'estació intermodal de Palma.
Hi han participat un centenar d'autoritats institucionals de les illes encatxalades per la presidenta del govern, Marga Proens. Ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Simplement per posar-nos a disposició i acompanyar-lo també en aquests moments durs que, com dic, ha passat a Andalusia, però jo crec que se viuen a tot Espanya, i com a mostra també és aquest dol oficial que s'ha decretat.
Entre les autoritats que han assistit al consolat hi havia, a més, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, i els regidors de cort de diverses formacions. Una convocatòria a la qual han estat presents membres de la Guàrdia Civil i bombers de Mallorca i també la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Bé, un dia moltíssim de dolor, de moltíssima de tragèdia, una gran tragèdia ferroviària viscuda a Espanya. En aquests moments el nostre cor, evidentment, i el nostre cap està amb les víctimes, amb les famílies de les víctimes.
També a Menorca i a les Pitiüses, els consells insulars i alguns ajuntaments s'han adherit a les mostres de condol. Entre les mostres de dol, l'Ajuntament de Sant Josep ha anunciat que no assistirà als actes de la Fira Internacional de Turisme Fitur que se celebra en aquesta setmana.
I com dèiem, avui comencen els 3 dies de dol decretat a tot l'estat per aquest accident ferroviari a Còrdoba-Palma. L'Ajuntament ha cancel·lat els actes oficials de Sant Sebastià. Avui no hi haurà diada ciclista ni tampoc lliurament dels premis Ciutat de Palma. Sí que es coneixeran, però, els noms dels premiats. A nit tampoc no s'ha celebrat la revetlla de Sant Sebastià.
El regidor de Cultura del Consistori, Javi Bonet, ha explicat a IB3 Ràdio que la decisió s'ha pres amb consens dels grups polítics. A més, ha confirmat que els concerts de la revetlla no es reprogramaran.
Els concerts de Sant Sebastià, la veritat és que els grups són aquí, els grups estaven preparats per actuar, els grups no tenen per què haver de venir un altre dia i per tant, és mal de fer. Hi ha això, un grup de música, que tot tenen les seves gires, que tot tenen els seus concerts programats.
El que sí que es varen mantenir ahir varen ser les festes alternatives a les oficials de Sant Sebastià. Això sí que es va fer un minut de silenci en record de les víctimes i l'obreria de Sant Sebastià va anunciar que destinarà una part dels beneficis recaptats a nit als concerts de Sant Canuteres i les festes de les confraries a les víctimes de Còrdoba.
D'aquesta manera es van mantenir les iniciatives alternatives, les que organitzen col·lectius que no són els oficials, això sí, amb la pluja com a gran protagonista, explicaven els assistents.
Però que estem aquí com s'estem xopant, però aquí les festes que no decaiguin.
Hem anat a dinar, dinar de germanor, després hem vengut de cap aquí i festa.
Aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un picançant que mos veiem totes les cofradies, i bueno, i anant de festa.
La plaça de la Reina estava mig aforament, mentre que sonava de fons la banda de Porreres, arrecerada, això sí, pel paraigües de la gent que els acompanyava o que duien els mateixos músics. Altres anaven directament en jaquetes impermeables i amb ells els portadors dels estendards, els caparrots, també els passos de les confraries, que anaven en processó, tapats alguns en plàstic per no fer-se malbé, però els rituals, això sí, es van poder mantenir.
Penjam totes les confraries de Palma que s'han constituït durant aquests anys, penjam els mocadors per fer front a la pesta. Venga, bueno, i la idea és que entre tots combatim la pesta.
Hem pogut deixar els mocadors, hem estat des darrers, perquè han arribat des darrers, perquè ens aigua molta de gent, s'ha fet por, però el mocador està a bon dia d'estar, és important.
Unes festes que contrastaven amb les places grosses, les oficials, que restaven buides tant en terra com als escenaris i amb unes torradores que, bàsicament, només empararen l'aigua.
Les notícies sobre la tragèdia a Còrdoba i les seves conseqüències centren en l'actualitat d'avui, però hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Els pescadors de les Balears han tornat a la mà després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les illes davant les exigències d'Europa. El govern de l'Estat defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació.
El vicepresident de la Federació Balear de Pescadors, Xavier Marquès, ha sortit satisfet de la reunió que ha tingut lloc a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per això, després d'haver tingut les barques aturades el dilluns en senyal de protesta, avui aquest vespre han tornat a la mà.
És un acord raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada tenim context que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir, no?
I encara en clau laboral, la Conselleria d'Educació proposa avançar les oposicions al personal docent el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig. La previsió del departament d'Antoni Vera es treurà oposició 643 places. El motiu és garantir que el màxim nombre de professors estigui incorporat als centres a l'inici del curs escolar.
Aquest avançament, segons la proposta de la Conselleria, permetria avançar els tràmits d'adjudicació de places abans del mes d'agost i incrementar el nombre d'adjudicacions durant el mes de juliol. Es tracta de la proposta que ha presentat la Conselleria als sindicats de l'ensenyament durant la mesa sectorial d'educació. Antoni Vera n'és el conseller.
I d'aquesta manera intentar això, cobrir el màxim de places possibles a l'inici de curs. És molt important. Hem de garantir un servei públic. I no hem d'oblidar que educació és un servei públic.
Els dos sindicats majoritaris a l'escola pública analitzen amb prudència els canvis en les oposicions. Són Víctor Villatoro, d'AMPE, i Vicenç García, de l'ESTEI.
Un canvi a 4 mesos de les proves
pot suposar un estrès.
Hauríem de valorar això com afectarà en el dia a dia normal de les escoles, perquè clar, no és el mateix opositar el mes de juny, juliol, quan les escoles han acabat, que en temps lectiu.
De les places ofertades, 410 serien per l'illa de Mallorca, 41 per Menorca, 176 a Eivissa i 16 per Formentera.
De la Mesa, Educació també ha avançat que destinarà més de 27 milions d'euros a l'abonament de la indemnització de residència i l'increment salarial del 2,5% a partir del mes de gener. D'altra banda, el conseller Antoni Vera ha defensat que el pròxim curs escolar la gran majoria de municipis de Mallorca comptin amb una sola única zona d'escolarització. Palma, de dia, es mantindrà amb dues zones, com fins ara.
No hi haurà cap problema, estic ben segur. Que nosaltres no... En aquest sentit s'han fet els estudis i d'acord amb les places que hi ha, les línies que hi ha, tot, no hi haurà cap problema per cobrir totes les places i la satisfacció, jo crec que continuarem movent en la satisfacció del 90% que ens movem en aquestes darreres convocatòries.
I el govern ha presentat el xec Cangur, és una línia d'ajudes per afavorir la conciliació familiar a través de la contractació de personal de la llar dedicat a la cura dels menors. Aquests ajuts arriben fins als 4.000 euros per família i any i es poden demanar fins dia 30 de juny, també en caràcter retroactiu per cobrir les despeses de l'any passat, del 2025. La Conselleria de Treball ha destacat que és una iniciativa pionera a les Balears que, a més de la conciliació, cerca millorar la situació del sector de les treballadores de la llar.
Una iniciativa que beneficia les famílies amb fills menors de 12 anys o de 8 amb discapacitat. La quantia de la subvenció es calcula en funció de la renda familiar per càpita. D'aquesta manera, l'ajuda serà del 100% per les rendes inferiors als 20.000 euros, del 75% a les inferiors als 30.000. En el cas de les famílies monoparentals, l'ajut és del 100% sempre que la renda per càpita sigui inferior als 30.000 euros. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
Lo que se financia és que aquestes treballadores i treballadores, o també autònoms, ja dic, puguin contractar a persones empleades de la llar, les poden emplear tant a temps complet com en contractació parcial, temporal, de qualsevol tipus. Ho fem el més obert possible.
Cabré ha destacat que un dels objectius del govern amb aquesta línia d'ajudes és afavorir la regularització del sector del personal de la llar.
I a Menorca una avaria, la subestació elèctrica d'Es Mercadal va deixar ahir vespre sense llum entre les 8:30 i les 9:30, zones dels municipis de Ferreries, Es Mercadal i de León. En total, 13.500 clients que són els que es varen veure afectats. De moment, però, es desconeixen les causes que ha provocat aquesta pana.
Red Elèctrica, de fet, va mobilitzar un equip d'operaris que va restablir el servei a les 9:30. Aquesta subestació, la d'Es Mercadal, s'ha ampliat recentment precisament per permetre l'entrada en funcionament del gran parc solar de Grisolars.
I a Manacor la pluja ha impedit acabar l'apuntalament de l'edifici que la setmana passada es va esfondrar al municipi.
Un succés en el qual, recordem-ho, va perdre la vida un jove de 18 anys. L'Ajuntament de Manacor ha informat que divendres es va apuntalar el primer aigovés i la família va poder accedir-hi a fi de recollir la seva documentació. Ahir s'havia d'apuntalar el segon, però no va ser possible pel mal temps. L'immoble i la zona continuen ara precintats i la investigació de les causes està sota investigació judicial.
I la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per homicidi per a l'acusat de matar ganivetades un lladre que va entrar a robar plantes de marihuana que seva Inca el mes de setembre del 2020.
Després de 6 anys, un tribunal jurat ha deliberat a partir de dimecres si l'home ha de deliberar, volen dir, a partir de dimecres, si l'home és culpable o no d'aquests fets. L'acusat ha explicat que va ser atacat per sorpresa i que ell no duia cap arma i no hi veu d'un ull. Segons la seva versió, eren els lladres els que anaven armats.
En ese momento, yo creí que me mataban. Yo creí que me iban a matar. Yo pensaba que se acabó. Escuché un grito o algo así de mi mujer, ¿sabes? Y creo que ahí me perdí, me volví loco.
Després d'escoltar els seus arguments, la fiscalia ha rebutjat que l'home actués en legítima defensa. L'acusat ha explicat que va ser atacat per sorpresa, que ell no deia cap arma. Segons aquesta versió, eren els lladres, com dèiem, els que anaven armats, i de fet s'ha definit com un home no violent, que en un primer moment es va quedar aturat sense saber com reaccionar. També ha assegurat que els atacants el colpejaren i que una vegada varen arribar els agents de la Guàrdia Civil, es va entregar.
No soy violento para nada, para nada. O sea, me ha descrito aquí como alguien que... Y no es verdad. Eso no es verdad. Yo huyo de la violencia. No me interesa para nada el mal rollo. Es que no me interesa. O sea, una vida normal, no ninguna historia de estas extrañas.
A banda del principal acusat, hi ha tres lladres acusats que han donat una versió ben diferent dels fets, asseguren que no anaven armats i que la seva intenció no era robar plantes de marihuana.
I a les Balears es detecten 100 casos de càncer de coll d'úter a l'any i al voltant de 24 dones moren a causa d'aquesta malaltia.
Aquests casos fan molt de mal perquè cadascun d'ells és un cas que amb les mesures apropiades es podria haver evitat.
El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, José Reyes, qui acabam de sentir, explica que es pot prevenir amb la vacuna contra el papiloma humà i participant en els cribatges. Ho diu perquè aquest és un virus de transmissió sexual que al cap d'uns anys d'estar actiu en la cèrvix uterina acaba causant displàsia cervical, unes lesions que a la llarga desemboquen en el càncer. Per això, i amb motiu de la Setmana Europea per la Prevenció del Càncer de Cèrvix, que es commemora la tercera setmana del mes de gener, ens fa ressò de la importància que té anticipar-se a la malaltia.
De fet, com dèiem, la vacunació és un dels mètodes existents per prevenir justament el càncer del coll uterí. En aquests moments saben que el 90% d'adolescents d'entre 12 i 18 anys estan immunitzades des de 2008. De fet, Salut du a terme tota una campanya per vaccinar les adolescents. Ara bé, des de l'any passat també es crida als joves de 12-13 anys. El doctor Reyes insisteix que els nins també es posin la vacuna i els dona dos motius.
On el virus del papiloma essencialment es relaciona amb el càncer de cèrvix, però també es pot donar peu a càncer, per exemple, de faringe, de laringe, que afecten també els homes, i als càncers del pene, per dir-ho així. Però, per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'home, tot i que pateix la malaltia amb menor freqüència, les malalties relacionades amb el virus del papiloma, és transmissor.
L'objectiu de l'Organització Mundial de la Salut és que 2030 s'hagi eliminat el càncer de cèrvix. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, explica que per aconseguir-ho és necessari que el 90% de les dones estiguin vacunades i el 75% tingui la prova de detecció feta. I en aquesta línia s'han fet canvis en el cribatge.
Les dones entre els 25 i els 29 anys se'ls fa una citologia que se repeteix cada 3 anys. ¿Vale? I després les dones entre els 30 i els 65 anys, i això és una de les novetats del programa, és que no se fa citologia, sinó que se'ls fa una detecció de VPH mitjançant un kit d'autopresa.
El papiloma humà és un virus de transmissió sexual, per això els experts posen de relleu la importància d'utilitzar mètodes que facin justament de barrera quan es mantenen relacions amb parelles ocasionals o no convencionals.
Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
D'aquí 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. Faim ara una repassada al que destaca la premsa avui. A les Illes es debat, Toni, entre el mal temps i la tragèdia ferroviària a Còrdoba.
És així, aquest mal temps que també va fer anul·lar les festes. Avui es dona un fet habitual a la premsa escrita, que sovint el veïm, sobretot els que ens hi dedicam, que consisteix en recuperar un tema que el dia anterior potser no s'ha valorat abastament. Avui ho fa Diari de Mallorca, que ahir deixava el xoc de tren, recordem-ho, en petit, i que avui ho du a tota portada, amb un titular, amb una portant més dades sobre la investigació, tot apunta a la via, diu el titular, a baix en petit, aquesta cancel·lació del Sant Sebastià oficial. Última hora, en canvi, avui ho fa al contrari, ahir apostava per l'accident de tren, avui duen gros aquesta suspensió de les festes sota el titular Sant Sebastià de dol. Aporta també, en certa manera, l'argument pel qual es va decidir oficialment suspendre les festes. També ho du dia Mallorca Diario, passant ja als diaris digitals, que el dol s'imposa a Palma, diu, amb una fotografia d'un escenari o d'un dels escenaris totalment buit i banyat, evidentment, parlant sempre dels actes oficials, perquè la resta de festa al carrer va continuar, i això ho destaca l'Ara Balears. Diu que Cort va regalar la festa al poble, parafrasatge una frase que va dir un dels organitzadors de les Sant Canuteres, també que la suspensió dels concerts costarà a l'Ajuntament 284.000 euros. I, en canvi, aquest mantenir les festes de barri, les populars, segons OK Baleares, es riure-se'n de les víctimes. Posa, de fet, una foto en concret de la festa alternativa que va fer Podem a Palma. En canvi, a les Pitiuses, com el Diari de Mallorca, mantenen el xoc de trens a la seva primera portada. Periódico d'Eivissa manté l'hipòtesi de la via danyada. El Diari d'Eivissa, per la seva banda, diu directament Dol Nacional, diu que el govern declara 3 dies de reflexió, de dol, i ho combina amb un altre titular sobre la limitació d'entrada de cotxes a Formentera, un tema pel qual del qual n'han estat ben pendents aquests darrers dies. De fet, diu que es troba en l'aire ara mateix. El mateix passa amb el Menorca, que titula per les 42 fires a les quals anirà el Consell de l'Illa per intentar allargar la temporada, però la fotografia grossa és per Adamuz i parla d'una trampa mortal sense marge de reacció.
I els diaris estatals hi ha un únic tema.
I no pot ser d'una altra manera, molt de matisos, això sí. El País diu, per exemple, que això de la via, que la avaria podria haver estat allà. El Mundo, per la seva banda, precisa que hi havia un xap a un dels raïls de més de 30 centímetres i que concentra totes les sospites. L'ABC, per la seva banda, el que diu és que en aquest precís, en aquest tram precís, havia saltat una soldadura i que era el raïl número 23.117. I La Vanguardia, que ho fa habitualment, torna a allò general i titula pràcticament igual que El País.
Hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Continua la investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari a Còrdoba.
Les primeres hipòtesis descarten una errada humana i tot apunta a una ruptura d'un raïl de la via, però encara s'ha de determinar si és això causa o conseqüència de l'accident. Ho ha confirmat el ministre de Transports, Òscar Puente.
Però la madre del cordero és saber si esa és la causa o és la conseqüència, és a dir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado 3 trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio Trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
Tot mentre també segueixen les tasques per retirar els convois i per recuperar els cadàvers de les persones desaparegudes. De moment, hi ha 40 persones víctimes mortals confirmades i 39 ferits hospitalitzats, 13 a la unitat de cures intensives.
I avui comencen els 3 dies de dol oficial a l'estat espanyol i a Palma s'han suspès els actes oficials a les festes de Sant Sebastià. Avui, 20 de gener, no hi haurà dia de ciclista ni premis. Ciutats de Palma, la missa de la Seu serà per les víctimes de la tragèdia.
A nit, tampoc hi ha hagut revetlla de Sant Sebastià, el consistori ho va suspendre com a mostra de dol per aquesta tragèdia de Còrdoba. El que sí que es varen mantenir varen ser les festes alternatives marcades per la pluja, Orgull, Llonguet, Podem, Ses Canoteres i les confraries continuaren amb les seves activitats.
Som aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un picançant que mos veiem totes les confraries, i bueno, i anant de festa.
Hem anat a dinar, dinar de germanor, després hem vengut de cap aquí i festa.
I els pescadors de les Balears han tornat a la mà després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les illes davant les exigències d'Europa.
El govern central defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació. Xavier Marquès és el vicepresident de la Federació Balear de Pescadors.
Que és un acord pues, raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada pues, tenim context que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina pues, té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir, no?
La Conselleria d'Educació proposa avançar les oposicions al personal docent el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig.
La previsió del Departament d'Antoni Vera és treure a oposició 643 places. El motiu? Garantir que el màxim nombre de professors estigui incorporat als centres a l'inici del curs escolar. Els dos sindicats majoritaris a l'escola pública analitzen amb prudència els canvis. Són Víctor Villatoro, d'ANPE i Vicenç García de l'Estell.
Un canvi a 4 mesos de les proves pot suposar un estrès.
Hauríem de valorar això com afectarà en el dia a dia normal de les escoles, perquè clar, no és el mateix opositar el mes de juny, juliol, quan les escoles han acabat, que en temps lectiu.
I en la Setmana Europea per la Prevenció del Càncer de Cèrvix vos explicam que a les Balears se'n detecten 100 casos a l'any i al voltant de 24 dones moren a causa d'aquesta malaltia.
Unes xifres que els experts lamenten, ja que es pot prevenir amb la vacunació contra el papiloma humà i els cribratges. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes, José Reyes, insisteix en la necessitat que els nins també s'immunitzin.
Un, el virus del papiloma essencialment es relaciona amb el càncer de cèrvix, però també es pot donar peu a càncers, per exemple, de faringe, de laringe, que afecten també els homes, i els càncers del pene, per dir-ho així. Però, per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'home, tot i que pateix la malaltia amb menor freqüència, les malalties relacionades amb el virus del papiloma, és transmissor.
I a Menorca, una avaria a la subestació elèctrica d'Esmercadal va deixar ahir vespre durant una hora sense llum zones dels municipis de Ferreries, Esmercadal i Alaior.
En total, 13.500 clients es van veure afectats. De moment es desconeixen les causes que ha provocat aquesta aturada. Segons Red Elèctrica, tots han recuperat ja l'electricitat.
I pel que fa al temps, la jornada d'avui està marcada per la vista taronja per mala mà pràcticament tot l'arxipèlag. A causa de les males condicions marítimes, les companyies navilieres han cancel·lat part del trajecte.
De fet, Balear ja ha cancel·lat tots els serveis previstos per avui matí, amb l'excepció del Dènia-Eivissa-Palma i l'Eivissa-Formentera. El port de Mahó està tancat des d'ahir vespre i, a causa del mal temps d'aquestes darreres hores, Emergències ha registrat 14 incidents, la majoria a Mallorca. Els més comuns han estat incidències per aigua a la calçada o inundació de la via pública, que han estat 6 incidències i 4 per caigudes d'arbres.
I sàpiguem quina serà la previsió durant la resta de la jornada. De Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores continuem parlant encara d'aquestes pluges que ahir varen ser protagonistes. Ara mateix torna a ploure, tornem a tenir ruixats a punts de, sobretot del Llevant de Mallorca, també punts del centre i oest de l'illa d'Eivissa, fins i tot a punts de Menorca. I aquestes pròximes hores, com dèiem, han de continuar aquestes pluges. No esperem que siguin tan extenses com ahir, però sí que és vera que tornarem a tenir ruixats irregulars, que de manera puntual seran moderats, plourà amb un banyat. Hem de tenir en compte que a punts de la Serra de Tramuntana, en el Bassó, superen ja els 135 litres per metre quadrat. També cap a punts d'Eivissa, com Sant Antoni, Friam, el 50, o la Mala, a Formentera, 43. Per tant, pluges que continuen, insistim que no seran tan generoses com les d'ahir, i també, per precaució, en aquest vent de Gregal, el vent del nord-est, que bufa amb intensitat, deixant un temporal marítim important, amb bona les màximes que han arribat ja als 7 metres cap a la boia de Mahó. Per tant, jornada complicada. Tot això amb temperatures relativament suaus, mínimes elevades amb aquest vent i cel tapat, i ara mateix el termòmetre arreu de les illes es mou entre els 11 i 13 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
36 minuts passen de les 7, encetant els esports. Parlem avui del Reial Mallorca, que acaba la jornada en 15a posició. Una setmana tranquil·la en vista al partit contra l'Atlètic de Madrid. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. 2 punts per damunt del descens i, com dius, 15 empatat amb el Getafe i el Sevilla amb 21 punts. Tot després del partit d'ahir entre l'Elx i el Sevilla, que va finalitzar amb empat a 2 gols. El Mallorca començarà a preparar el complicat partit que té diumenge contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, però ho faran en l'estat d'ànim renovat, després de la victòria contra l'Atlètic Club. Guanyar fa riure, però s'ha de saber relativitzar. Sentim el capità i central del Mallorca, Martin Valient, al programa en línia de Cindy Betres Televisió.
Bueno, cuando ganas creo que todo lo ves mejor, ¿no? En la vida de un futbolista es así. Ganas y ves las cosas buenas, pierdes y te concentras o prestas más atención a las cosas que no han ido bien. Creo que futbolista profesional tiene que tener la capacidad, pues, saber un poco relativizar cuando va bien y cuando va mal, para mantener la cabeza fría y seguir trabajando bien con serenidad para dar lo mejor de ti el fin de siguiente.
Tot i la victòria contra l'Atlètic Club, el Real Mallorca ha de millorar en defensa. Precisament d'aquesta qüestió en parla Martin Valient.
creo que este año somos más frágiles que otro año, pero también otro año se jugaba con un 5-4-1, no se atacaba, se buscaba la contra, y pues este año juegas un fútbol con unos perfiles más ofensivos. No hace falta que yo diga quiénes son más perfiles ofensivos, pero si tú le sumas en algo, te resta en la otra cosa. Pues encontrar ese equilibrio es lo más difícil, y si se encuentra, creo que el equipo será mucho más competitivo i serà mucho más difícil de meterles goles.
També ha parlat Martin Valient del bon moment del davanter i màxim golejador de l'equip mallorquinista Vedran Muriqi.
Al final trabajamos y nuestra forma de jugar es muy, muy a favor de Vedat. O sea, un jugador como él con sus características al final inconscientemente te obliga un poco a lo que no necesita Vedat también. O sea, creo que es una relación mutua de la que se aprovechan los dos. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que darle más opciones todavía para marcar goles, y él nos tiene que devolver con esa gran actitud y gran trabajo que hace para el equipo.
Recordant que el pirata del Mallorca, Vedran Muriqi, ha aconseguit 14 gols aquesta temporada i és el segon màxim golejador de la Lliga de Primera Divisió, per darrere el madridista Kylian Mbappé. A la Champions, el Real Madrid rebrà avui a les 9 del vespre la visita del Mónaco. El blanc cercaran un triomf que l'apropi molt al seu primer objectiu, acabar al top 8 de la competició europea. Sentim el tècnic Álvaro Arbeloa.
Tenemos al equipo, de verdad, con ganas de llegar al Bernabéu y de jugar delante de su gente. Que nadie dude que estamos seguros de que el Bernabéu nos va a apoyar y que estamos convencidos de ello, y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que estar juntos y luchar por los dos títulos que nos quedan.
I a la mateixa hora el Villarreal rebrà l'Aia d'Amsterdam, el conjunt groguet ja eliminat. Cercarà una victòria. L'entrenador Marcelino García Toral.
La máxima competición te exige experiencia muy importante y a la vez continuidad en todos los parámetros del juego. Entonces, pues jugamos este partido con ese ánimo de ganarlo, de no echar la vista atrás de lo que hemos podido hacer, pero no hemos hecho, pero sí que queríamos, y ahora pues intentar con nuestra afición celebrar esta victoria.
En tenis, Jaume Munà ha començat l'aventura a l'Obert d'Austràlia amb una victòria, però amb molt de patiment. El de Santanyí va superar Dalibor Erbercina per 3-16-2 en un partit que va durar 4 hores i mitja aproximadament. El mallorquí millora així el resultat de 2025, el primer gran slam de l'any. Ara, a la següent ronda, espera Casper Ruud, el número 13 del rànquing ATP. Els precedents no són bons. Munà i Ruud s'han enfrontat en 6 ocasions i el mallorquí només ha guanyat una vegada. D'altra banda, fa un minut, Pablo Carreño ha perdut davant Mensik per 3-16-2. Per tant, Pablo Carreño ha eliminat d'aquest Open d'Austràlia. També ha eliminat Taverner, que ha perdut davant Sonego. Lorenzo Fruixa, ja és a Palma. El pilot mallorquí va aterrar a l'illa després de la seva participació en el Dakar, que ha completat per quarta vegada consecutiva. Fruixa ha acabat a la posició 54, a la categoria de clàssics, després de patir molts problemes tècnics al seu cotxe, especialment a les darreres etapes. El mallorquí ha analitzat així el seu pas per aquest rally.
Acabar sempre és una victòria en el Dakar. Hem de saber que és una prova dura, molt dura i moltes d'hores. Però sí, m'he quedat un poquet, estic un poquet decepcionat amb aquest resultat, perquè la veritat és que esperava un poquet més, i quan hem pogut competir ja hem estat. O sigui, podríem haver estat entre els 10 primers. Jo personalment he disfrutat, crec que és una carrera espectacular.
I l'equip ciclista Illes Balears va anunciar la seva dissolució. Els responsables de l'estructura van comunicar als corredors i tècnics que abandonen el projecte després que no s'hagin pogut concretar els compromisos institucionals en els terminis necessaris, incompatibles amb el ritme que exigeix un projecte així. L'equip es trobava concentrat en un hotel de Mallorca per preparar la Challenge, prova que finalment no podran competir.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:42. Fem una pausa.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras!
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IV3.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Continuem parlant d'habitatge. Continua la baixada en la compravenda d'habitatges a les Balears per tercer mes consecutiu, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. El mes de novembre es varen dur a terme a les illes més de 1.100 operacions. Això suposa un descens del 3% respecte d'un any abans. En 3 de cada 4, els immobles eren de segona mà.
La comparació mensual de davallades encara superior del 13,5% en un context marcat per la falta d'oferta per atendre la demanda creixent i el consegüent encariment dels preus. És la tendència que contrasta amb la marxa del sector en el conjunt de l'Estat, quan al novembre la compravenda d'habitatges s'ha disparat en un any, de novembre a novembre, en un 12%.
I a Ciutadella, l'Ajuntament ha apuntalat dues sales i el soterrani de l'edifici de l'OAR perquè hi han detectat problemes estructurals. Axel Camarasa.
Aquest edifici és un 83% propietat municipal i en fan ús, principalment, 6 associacions culturals i esportives. Va ser la propietat del segon pis qui va advertir de filtracions d'aigua i això va derivar en una inspecció tècnica. L'informe ha presentat constat aquestes filtracions que, a més, han afectat les bigues del forjat. El 2018 ja es va haver de canviar la coberta d'aquest edifici per una situació similar. Dijous hi ha una reunió programada entre els 3 propietaris per decidir les actuacions a fer. Escoltem a Llorenç Ferrer, batlle de Ciutadella, i a dos veïns del municipi.
Necessita una reforma bastant integral, sobretot de lo que és coberta i de lo que és soterrani, i revisar tot lo que és pilars i això. Els edificis van tornar amb ells i, per tant, els ajuntaments tenim obligació d'anar revisant i d'anar actualitzant els informes.
Un edifici de l'Ajuntament que tingui més de 50 anys s'ha de suposar que també ha de passar la ITV de l'edifici. Si no l'ha passat, posarem un interrogant, una falta.
50 anys i no passen revisió. I un edifici particular t'obliguen a passar revisió, si no, n'hi ha muntat.
L'Ajuntament ara està intentant reubicar a les associacions afectades.
I encara a Menorca, Càritas Diocesana, el darrer any més de 800 persones ahir va renovar els seus convenis amb el Consell Insular per valor de més de 300.000 euros.
Càritas ha activat el 2025 més de 260 targetes amb una D a través de les quals 400 famílies amb pocs recursos han pogut adquirir aliments i ha donat 280 ajuts puntuals. A més, una seixantena de persones han passat pels tallers d'inserció laboral que organitza Mestral. Sentim el secretari general de Càritas, Guillem Ferrer.
Quasi un 25% de les persones que han passat per aquests llocs de feina han trobat després feina a l'empresa normalitzada a través d'espais de Mestral. No?
Per altra banda, 9 infants i les seves famílies han format part del projecte PAI2 per combatre l'exclusió social. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social.
Perquè sortir de la vulnerabilitat no és immediat. Requereix temps, requereix confiança i requereix d'un suport continuat. Aquí la feina de Càritas és clau.
L'entitat ha renovat 2 convenis de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca que destinarà més de 300.000 euros per garantir la continuïtat de totes aquestes línies d'actuació i concretament per implementar el projecte PAI2, que ara només es fa a Ciutadella, també a Mo.
I el govern reprèn les excavacions al cementeri nou de Sant Francesc de Formentera per trobar-hi i identificar víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.
Una actuació que dona de fer continuïtat a les dues fases d'excavació realitzades els anys 2021 i el 23, quan es van documentar les restes de 29 individus compatibles amb les víctimes del penal de Formentera actiu entre els anys 40 i 1943. En aquesta tercera fase d'excavacions, la recerca estrellada un espai del cementeri que podria acollir els enterraments dels primers presos morts a la colònia amb anterioritat a l'octubre de 1941.
I també Formentera. Les associacions participants al Consell d'Entitats han deixat el futur de la regulació Formentera i Comans del Consell Insular. Ahir, 21 associacions de les 36 que havien de votar varen decidir abstenir-se a manera de protesta. Consideren que no ha estat un procés participatiu i que s'han presentat dues opcions tancades que no continuen amb l'esperit del programa. Manolo Olla, de l'associació Trampolí Mecànic.
Considerem que Formentera ha fet un canvi de rumb amb el que no estem d'acord. Considerem que la idea de Formentera encara està patint la pressió del trànsit rodat.
Nou associacions, d'altra banda, han escollit l'opció A, que és la que proposa eliminar de manera progressiva els vehicles més contaminants en comptes de fer-ho de manera més dràstica. Lídia Álvarez és la secretària de la PIMEF.
Nosotros hemos votado la opción A y sí que es cierto que el sector empresarial, en base a los datos que nos han pasado, no quiere seguir reduciendo.
Aquesta opció serà la que es traslladarà per la seva aprovació. Escolta'm, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, Rafa Ramírez, del Partit Socialista, i a la consellera de Mobilitat, Verònica Castelló.
En el nostre cas, així com ha anat avui aquest Consell d'Entitats, si no es rectifica, si no es fa un Consell d'Entitats realment participatiu, nosaltres votarem en contra d'aquesta opció.
Si se lleva a pleno, el Partit Socialista ja ha anunciat este Consell d'Entitats, no votarà a favor perquè entiende que no recoge lo que la ciudadanía pretende con este proyecto.
Lo que s'ha fet sempre any rere any des del 2019 en què es va iniciar el projecte de Formentera Eco, és traslladar allò que sempre s'ha decidit en el Consell d'Entitats en el pla. Per tant, seguirem fent el mateix.
I amb el cicle de l'aigua i l'espai públic són dues de les prioritats del consistori per al 2026. Uns comptes, uns pressupostos que s'enfilen per primera vegada per damunt dels 50 milions d'euros. Carles Marquès.
Pressupost històric a Mahó, 50 milions d'euros. L'Ajuntament preveu ingressar més d'un milió d'euros amb la subhasta de 18 parcel·les residencials a preu taxat a la zona de Malbuja i destinar prop de 18 milions d'euros a personal. La gran aposta és el pla d'inversions plurianuals amb 21 milions i mig d'euros vins el 2028. I destaquen projectes en habitatge amb l'adquisició del solar de Catissa, on està previst construir 100 habitatges socials i un aparcament públic, i sobretot en el cicle de l'aigua, amb la tercera desnitrificadora, la xarxa de pluvials de Vinidalí i les noves canalitzacions de Turó. Héctor Pons és el Batle de Mahó.
L'Ajuntament fa anys que té una sèrie de parcel·les, de sòls que estan desaprofitats, que no s'estan utilitzant, i aquest pressupost contempla aquesta mobilització de sòl públic. Per altra banda, la incorporació d'un pla d'inversions plurianual, això el que fa és que intenta fer una planificació realista de les inversions.
Entre les inversions, la reforma de la plaça Constitució, que es pagarà amb fons actualment en execució, el projecte de l'esplanada, l'aparcament de Trapucó o el desbrossament del penya-segat. També preveu la reforma de Sant Manuel i Deià, la construcció d'un refugi climàtic a la plaça Eivissa i una intervenció a Sant Francesc. Tot amb uns comptes sense nou endeutament i amb un impost de béns immobles, un IBI a la baixa. Helena Costa és la tinent de Batle d'Hisenda a Mahó.
Una cosa molt important dins aquest pressupost és que no se preveu un endeutament, no se preveu la contractació de cap préstec. I en quant a tema de taxes i impostos, comentar que hi ha una baixada d'un punt de CIBI.
Els comptes contemplen també la nova oficina municipal de tributs i la recuperació de l'antic espai de la policia local. Un pressupost orientat a garantir serveis i inversió a mitjà termini.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
Són ara les 7:52. Fem un cop d'ull a les notícies que ens arriben de l'exterior. Dinamarca i Groenlàndia reclamen a l'OTAN una missió permanent a l'Àrtic enmig de la pugna per la regió i les pretensions expansionistes de Donald Trump. En les darreres hores, Dinamarca ha desplegat més soldats sobre l'illa àrtica.
Una decisió que arriba arran de la reunió amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, aquest dilluns a Brussel·les. El president dels Estats Units ha tornat a reiterar en les darreres hores la seva intenció d'annexionar-se al territori de l'Àrtic. Parlant de la regió cada vegada més central en la competència geopolítica entre Estats Units, Rússia i la Xina, i també escenari de creixent tensions polítiques a dins del propi bloc occidental. Després d'aquesta trobada, Rutte ha publicat a la xarxa social X que l'aliança seguirà col·laborant amb Dinamarca i Groenlàndia i en la seguretat de la regió.
I Europa reacciona a la decisió de l'administració Trump d'imposar aranzels addicionals als països que han desplegat forces de seguretat a Groenlàndia.
I per tant, preveu activar el mecanisme anticoerció dissenyat precisament per castigar pressions polítiques mitjançant mesures econòmiques ràpides i contundents. En aquest cas, es podria cancel·lar la venda de medicaments danesos als Estats Units, un d'aquest podria ser precisament l'Ozempic, que usa el 12% dels estadounidens.
I a Portugal, el socialista moderat Antonio José Seguro ha guanyat les eleccions presidencials davant del candidat d'extrema dreta, André Ventura, amb el qual s'enfrontarà ara a una segona volta.
Els resultats, amb el 98,7% de l'escrutini, atribueixen a Seguro el 31% dels vots i a Ventura un 23,65%. Per governar el país, Seguro haurà de revalidar la victòria el proper 8 de febrer. És el primer pic en 40 anys en unes eleccions presidencials en aquest país lusità que exigeixen una segona volta per decidir-ne el guanyador.
I ja hi ha data oficial de les eleccions a Castella i Lleó. S'han convocat per dia 15 de març.
El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha signat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria electoral, última data possible, de fet, per a complir la normativa pel final de legislatura. Mañueco tenia previst compareixer en una roda de premsa, però finalment ha suspès tota l'agenda institucional en senyal de dol per l'accident ferroviari a Còrdoba.
I del cas Coldo, el jutge pren declaració avui a l'exdona del qui va ser assessor de José Luis Ábalos.
Patricia Uriz, exparella de qui va ser l'assessor ministerial Coldo García, compleix amb la... o compareix com a investigada en aquesta seu judicial davant dels indicis de presumpte blanqueig de capitals, mentre que el Suprem manté a la presó José Luis Ábalos i Coldo García per alt risc de fuga. L'alt tribunal, encarregat de revisar les decisions de l'instructor Leopoldo Puente, ha rebutjat els recursos que les defenses de l'exministre i el seu exassessor varen interposar contra el seu ingrés a la presó preventiva, recordem-ho, el mes de novembre passat, i aprecia, com dèiem, un alt risc de fugida davant la proximitat del judici per presumptes comissions il·legals en contractes de màscares durant la pandèmia.
I el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, pateix una inflamació infecciosa que obliga a deixar la primera línia política durant 15 dies.
Així ho ha confirmat el cap del Servei de Diagnòstic, ha assegurat que es tracta d'una malaltia molt poc freqüent provocada per un bacteri. Es tracta d'una inflamació infecciosa al punt d'unió dels ossos del pubis. El president, de fet, presenta una evolució, diuen, molt favorable, segons l'equip mèdic, i es preveu que avui mateix passi de la unitat de cures intensives a planta. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumeix ara les funcions.
7:56. Anem ara amb la cultura, l'encetam recordant el dissenyador Valentino. Valentino Clemente Ludovico Garavani va néixer el 1932, però qui va morir ahir era simplement Valentino. Va ser als 93 anys i a la seva residència de Roma, envoltat de la seva família, segons ha confirmat la seva fundació. Considerat una de les figures més influents de la moda del segle XX i XIX, va ser conegut a tot el món per l'elegància atemporal de les seves creacions i pel seu característic vermell Valentino, que va ser símbol mundial de sostificació.
Va començar la seva carrera estudiant moda a París, en Jean Dessès i Guy Laroche, i va començar després pel seu compte als anys 60. Va vestir generacions i generacions de celebritats, des de Liz Taylor a Audrey Hepburn, passant per Sofia Loren fins a Julia Roberts o Gwyneth Paltrow. Des de la dècada dels 70, Mallorca va esdevenir el seu refugi preferit, el seu locus amenus. Ahí navegava amb un iot enorme, que sovint es podia reconèixer, perquè tenia sempre en algun lloc discret una V baixa de Valentino dorada. El solien corar en estrenc, anava a nedar allà, però allà on estava atracat normalment era el port de Portals. Allà hi feia festes, hi duia amics, i aquests amics sovint seguien tornant després enamorats de la vida mediterrània de Mallorca. La seva mort, en tot cas, ha estat lamentada per totes les grans figures del món de la moda i la cultura, que el recorden com un mestre de l'elegància. I tothom coincideix que el seu llegat serà inesborrable al món de la moda i la confecció.
I arriba a Palma, a Mallorca, una nova manera de fer teatre, el Trui Teatre, programat per aquest divendres, una de les propostes més exitoses a tot el món, però que fins ara no s'ha pogut veure. Una obra on el públic és el principal protagonista i el que farà escriu el guió del que passa. Els actors es posaran a la pell d'un tribunal durant un judici, els advocats, l'acusat, els testimonis i el jutge. La gran diferència, però, és en el fet que el jurat popular serà el públic.
A l'estil dels realities de principi de mil·lenni, el públic és qui decideix, però primer ha de debatre i ha de decidir. L'obra planteja el cas amb les proves forenses, amb els testimonis, el banc dels acusats, una persona sobre qui pesa el càrrec, domicili negligent o imprudent. Coneixerem el relat, les proves, després el jurat o el públic ha de deliberar i decidir. Culpable o innocent, interactivitat absoluta, tant que les xarxes, de fet, de la gent que l'ha anat a veure a altres capitals en van plenes.
¿Preparado para cuestionarlo todo?
Pues ha quedado una buena tarde para ir de jurado a juicio.
¿Qué dirías tú aquí? Pero nos tenemos que ir de juicio.
Este de aquí soy yo dándome cuenta de que me toca ser jurado en un juicio. Pero no en un juicio cualquiera, sino en The Jury Experience.
Pues te irán dando pruebas y exponiendo sus posturas. Y ya hay debates con quien haya sido, que es que yo le dimos un par de vueltas, pero bueno, lo teníamos bastante claro. Y votarás varias veces hasta que se tome una decisión.
Más que espectáculo, nos toca ser jurado en un juicio. Y es que yo, desde que vi la serie de Suits, siempre me he querido estar en un tribunal.
Ja hi havia hagut idees semblants al cinema en format de sèrie. La descriuen com una experiència immersiva perquè el públic no és només part del muntatge, sinó que n'és una part decisiva. Al final, dependrà del que es triï. Després de l'èxit de les sèries de televisió en format true crime, ara idò arriba a l'escena, al teatre, des de Xile a l'Argentina, des d'Estats Units a Barcelona, Madrid o Palma. Dia 23, el Trui Teatre, de les 7 a les 8 del vespre.